Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui és el primer programa de la temporada i el volem dedicar a un tema que en general preocupa a pares i educadors, com és el d'educar els adolescents.
En els últims temps, les notícies relacionades amb els preadolescents i adolescents no són gens falagueres, més aviat són preocupants i ens estan portant a reflexionar sobre què i com podem educar-los d'una forma que els resulti atractiva i els proporcioni eines per a aquesta etapa de la vida que es caracteritza, entre altres fenòmens, per la dificultat a reconèixer. Jaume Funes, psicòleg i expert en adolescència, ens diu: "No hi ha un únic concepte d'adolescència, el que hi ha són múltiples adolescències." L'adolescència es caracteritza per ser una etapa vital en la qual necessitem més el grup d'iguals i en la qual experimentem canvis físics i psicològics significatius. Durant aquest període, mentre les hormones estan treballant a ple rendiment, consolidem i donem forma a les primeres bases del futur adult que serem. Volem tractar sobre aquest tema donant a conèixer un llibre d'Alba Castellví, Educar adolescents. És com un manual que ens orienta molt sobre com reaccionar en les diverses situacions en què ens trobem a l'hora de relacionar-los amb els adolescents. A la web de la Finestra Lectora fan una descripció d'aquest llibre, que reflexa el seu contingut amb molta cura. Ens diu: "És un llibre pràctic, per fer més agradable la convivència en família quan hi ha adolescents. Dona idees perquè els fills ens tinguin confiança i per ajudar-los a fer front als riscos i als reptes que en el seu moment vital en la societat canviant actual. El llibre tracta també els sentiments dels pares, les dificultats per encarar els canvis, les pors i els malestars, i l'Alba Castellví proporciona eines per relacionar-se amb adolescents d'una manera més serena. En definitiva, un manual d'estratègies per discutir menys i ser més feliços junts pares i fills." L'Alba Castellví ha destil·lat en aquest llibre la seva experiència com a educadora, mediadora de conflictes i mare, per oferir un conjunt de consells concrets i de reflexions de gran ajuda, per fer costat als fills mentre es fan grans i alhora per poder veure amb serenitat com a pares i mares els conflictes inevitables que sorgeixen.
Per saber com afrontar l'educació dels adolescents, parlarem amb Alba Castellví. Tal com hem dit, és sociòloga, educadora i mediadora. Realitza cursos, xerrades, assessorament familiar per la mediació de problemes en la infància i adolescència. Ha col·laborat en aquest programa en diverses ocasions, donant-nos bons consells i orientacions per a l'educació dels infants i joves. Si alguna família té interès en conèixer més el treball de l'Alba Castellví, que fa uns assessoraments a nivell familiar, pot consultar la web albacastellví.cat. Hola, bon dia, Alba.
Bon dia.
Mira, per començar voldríem fer una mica de comentari del teu llibre sobre educar sobre adolescents i que porta per subtítol "Manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer". No és el conflicte font d'aprenentatge i de saviesa?
Sí, el conflicte ho és. I les persones que tenen germans, per exemple, ho saben molt bé, poden aprendre a conviure quan han de negociar, arribar a acords, etc. Per tant, el conflicte és font d'aprenentatge en aquest sentit. Però el conflicte entre adolescents i els pares moltes vegades és molt desgastant per les famílies quan és excessiu. I en aquest sentit és bo que els pares sàpiguen com minimitzar-lo perquè aquesta etapa de la convivència en família sigui el més harmònica possible, que al final és el que tothom busca, ser feliç a casa amb les persones amb qui ha de conviure cada dia. Per tant, que hi hagi conflicte ja va bé de tant en tant, però que el conflicte marqui el dia a dia de les famílies és una cosa que fa patir tant els joves com els adults i hem de mirar d'anar al mínim possible.
Llavors, l'educació i la convivència amb adolescents doncs, hi ha sigut sempre, no?, evidentment. I diríem doncs, que les eines que abans funcionaven a l'època dels nostres pares o aves ara ja no són vigents?
Efectivament, perquè han canviat coses importants, com per exemple el paper de l'autoritat. Tots sabem que abans el que deien els pares o el que deien els avis tenia més valor en el sentit de tenir més rellevància per les generacions que venien per sota que no pas ara. Hem anat a famílies més democràtiques, més horitzontals, i això comporta molts avantatges en molts sentits, però també certs inconvenients que fa que sigui més difícil relacionar-se d'igual a igual, que no d'una forma jeràrquica, i que, per tant, calguin noves eines.
I els únics canvis que hi ha hagut serien aquests amb l'organització familiar, diguéssim, o també els socials també poden tindre alguna cosa a veure?
També. Jo ara he mencionat només un dels canvis, el que té a veure més amb les relacions intrafamiliars, dins les cases, però hi ha molts canvis socials que afecten les relacions entre pares i fills. El més destacable, tampoc l'única, d'aquests canvis socials és la introducció de la tecnologia. Els pares ara es troben que els seus fills, en lloc de voler sortir, no volen sortir. Hi ha moltes famílies que em diuen que el problema que tenen és que els fills es tanquen a l'habitació en comptes de quedar amb els amics i que els pares voldrien veure'ls sortir al carrer a socialitzar. I no veuen que la forma de socialització és tota una altra, una forma que els pares sovint no poden entendre i que no en tot és positiva pels seus fills. Els pares saben que no és positiva pels seus fills en tot, però en canvi no saben tampoc com canviar aquesta dinàmica de passar-se a la tarda o el dia sencer amb un adolescent ajagut al llit connectat a les xarxes socials. Per tant, aquest és un canvi important que fa que hi hagi problemes de relació dins de les famílies.
Clar, perquè abans sortien amb els amics i els portaven a casa, tu podies veure una mica el tarannà d'aquests amics i ara, a través d'internet, desconeixes totalment en qui es relacionen.
I sabem que relacionen amb persones conegudes i amb desconeguts.
Clar, clar.
Que ni tan sols ells mateixos saben quines intencions tenen. I això és una cosa que els pares els fa patir. És normal que sigui així, perquè els pares han perdut el control sobre les relacions dels seus fills. Òbviament això ja passava abans a l'adolescència, quan era més difícil conèixer els amics que no pas quan els nens eren petits, però l'han perdut encara més, per dir-ho així. De manera que es preocupen per allò que pugui passar a l'altra banda de la pantalla i, per tant, aquí els calen eines relacionades amb generar confiança amb els adolescents. És a dir, si a mi em demanen què s'ha de fer davant d'això, no m'ho heu preguntat, però si voleu m'avanço.
Sí, sí, ara t'ho anava a preguntar.
D'acord, sí, perquè sempre és bo anar a idees pràctiques. Clar. Que apuntin cap a solucions.
Clar.
No? Doncs és molt important que els pares i els fills puguin parlar tranquil·lament de què és allò que els adolescents fan a través de la pantalla. A qui s'escolten? Qui són els influencers que segueixen? A quin joc juguen? Què hi passa allà entre els participants? Si els pares ho saben i només ho poden saber perquè els seus fills els ho expliquin, poden contribuir a matisar el punt de vista dels seus fills sobre allò que viuen. Poden contribuir a conformar l'opinió que aquests nanos es van fent en funció de les experiències que tenen. Per tant, poden continuar educant-los. Per continuar educant-los han d'estar al corrent de quines són les influències que reben i de com ells les processen, de què en pensen d'allò que passa a l'altra banda de la pantalla. És en aquest sentit que dic que n'han de poder parlar. I per poder-ne parlar, els pares s'hi han d'interessar i han d'escoltar respectuosament, en un principi, sense judici, per després anar introduint progressivament el seu punt de vista, tot preguntant als seus fills si els agradaria saber què és el que ells en pensen i parlant-ne amb tranquil·litat.
És que jo em penso que un dels problemes més greus és la falta de comunicació, perquè, bueno, també és una postura còmoda, no? Si tens l'adolescent o fins i tot els infants més petits, no?, que els tens allà entretinguts amb la tablet o amb el mòbil o amb l'ordinador. I és una manera, doncs, fàcil de tenir-los. I costa, com que amb ells ja els costa de comunicar-se amb els pares, és un esforç que s'ha de fer, no? Jo penso que el problema a vegades és això, saber-los captar també l'atenció perquè ells s'obrin a parlar, perquè moltes vegades surten amb evasives i veus, o jo a vegades m'hi he trobat, amb nets meus, que entres a l'habitació i de seguida apaguen el que estaven mirant. Però clar, Has de començar a dir, oi, i per què? I començar a fer preguntes i que vegin que t'interessa el que estan fent. Però a vegades, com que es porta també la vida que es porta, tothom va atrafegat, a vegades costa trobar aquests moments.
Sí, educar vol temps, això a qualsevol edat. A l'adolescència també, però els pares dels adolescents també han de ser conscients que no poden dedicar-los tant de temps com els agradaria. És a dir, estem acostumats quan som pares de nens que fan coses amb nosaltres, que passen estones compartint estones de lleure en família, no? I a l'adolescència s'ha de respectar que ells vulguin dedicar aquest temps a altres coses. Així tot, es poden marcar uns mínims. Els àpats, per exemple, és bo que es facin a taula, en família i a l'hora que puguem estar tots junts, perquè moltes vegades l'estona de seure a taula és l'única que tenim per compartir entre pares i fills. Per tant, marcar aquests mínims i ser una mica estrictes en aquestes qüestions fa que no es perdi del tot la possibilitat de comunicar-se, encara que sigui circumscrivint-la en franges de temps més reduïdes.
I llavors, acceptant aquesta influència o aquestes ganes de xarxes socials, com podem regular una mica de que, tot i que hi són presents i formen part de la seva vida i de la nostra a vegades, no?, perquè no siguin tan influenciables o perquè no s'enganxin a qualsevol contingut, és a dir, com ajudar-los a ser una mica més...
Bueno, més crítics?
Més crítics.
O a tenir més autocontrol. Sí. Mira, perquè siguin més crítics, és important que nosaltres sapiguem què és allò que veuen i que els demanem què en pensen. I tu què en penses d'aquesta noia, no?, d'aquesta influencer? I tu què en penses de la Dulceida que t'agrada tant? Ah, doncs jo crec que és molt bona en això i en allò altre, i m'encanta quan parla d'aquest tema. I què diu d'aquest tema? Pot preguntar l'adult. Doncs diu això, això i allò altre. I llavors aquest adult pot dir, i tu què diries si fossis en el seu lloc? Diries exactament el mateix o diries una cosa una miqueta diferent? I aleshores l'adolescent contestarà. I tu com a adult podràs dir, doncs t'agradaria saber què diria jo? I després de fer aquesta pregunta i que l'adolescent digui, m'ho diràs igualment, per tant, tu pots dir, doncs mira, jo el que diria és això altre. I saps per què? Doncs per això i per allò altre. D'aquesta manera, si més no, es manté obert el canal de comunicació i ajudem l'adolescent a pensar de forma crítica sobre allò que ha sentit. Perquè encara que en aquell moment no reculli el parer de l'adult, perquè segurament que no ens dirà, doncs tens tota la raó. Jo estic més d'acord amb tu que amb aquesta, segurament que no ho dirà això, però sí que li estem aportant una altra idea, un punt de vista diferent, perquè vegi que ell pot triar i fins i tot generar la seva pròpia idea, que no és ni la dels seus pares ni la de l'influencer, però que hi ha una possibilitat de pensar diferent.
Sí, sí, jo això estic totalment d'acord. I, bueno, de fet, aquesta edat, el que... tots sabem és que té molt pes tota la influència dels amics, de l'entorn. Aleshores, com podem controlar o mirar d'evitar que no entrin en el món de l'alcohol, les drogues o aquestes amistats perilloses que els poden portar per camins que no són convenients?
Per mirar d'evitar-ho, el que hem de fer és parlar-ne tranquil·lament i obertament i dir, saps què li passa a la gent que veu cada cap de setmana? És que al final no pot passar de veure, no pot prescindir-ne per passar-s'ho bé. Donar-los informació objectiva, no? De dir, tu sortiràs quan hagis mirat aquests tres vídeos que parlen dels efectes de l'alcohol sobre el cervell. I després, deixar que ens expliquin què passa al seu entorn. Més val que no els preguntem, i tu què veus? I tu què fas? I tu ahir què? Més val que preguntem, i els teus amics? Què els agrada? I els teus coneguts, què veuen? I ahir, allà on veu anar, què va fer la gent? És a dir, preguntes més d'entorn i més generals que no pas específiques sobre el seu propi comportament faran que puguem rebre més informació del que està passant al seu voltant i que, per tant, puguem explicar quins són els riscos que està corrent aquesta gent, que no pas si els preguntem per si mateixos, perquè llavors tindran por de sentir-se jutjats.
Clar.
I en el cas que fent aquestes preguntes que comentes, no?, d'entorn, si notem o pensem que està relacionant-se amb persones que li poden ser mala influència, com podríem intentar que, bueno, que ho vegi, que les canvi, que se'n faci conscient?
Primer de tot, que ho vegi o se'n faci conscient. Que les canvi és un altre tema, és un segon punt, no? Però perquè vegi i es faci conscient dels riscos que corre, és molt millor preguntar, i tu què creus que t'aporta de bo? I tu què creus que et podria aportar de negatiu? I fer aquestes preguntes de forma oberta, no pas amb un to de judici, sinó amb un to quasi més de curiositat sobre la seva opinió, que no amb un to d'orientació i amb un to d'advertència. I tu què creus que t'aporta de bo el grup que has fet ara? I tu què creus que et podria arribar a aportar de negatiu si tu fossis ximple, no? Ja sé que no t'aportarà res de negatiu perquè tu saps molt bé com comportar-te i com protegir-te, però què et podria aportar de negatiu si fossis ruc? I aleshores que això els permeti plantejar-se quines són les possibles influències negatives que haurien d'evitar, sense que nosaltres necessàriament els diguem, doncs ja cal que vigilis, doncs mira on et poses, doncs evita aquestes companyies. Perquè aquest tipus d'advertències, no dic que siguin contraproduents, perquè moltes vegades no ho són, però sí que generen resistència. I fan que els adolescents, que el que tenen ganes és de decidir pel seu compte, mirin de saltar-se les indicacions dels pares per allò de poder-se autoafirmar i sentir que s'autogovernen.
Però en general es té tendència a caure amb aquest tipus de respostes o de preguntes, perquè bueno, potser és falta d'educació per part dels pares o perquè bueno, segueixes una mica les dinàmiques que has anat vivint. Però aquestes reflexions penso que són interessants per adonar-nos de quin tipus de preguntes hem de fer i quines no.
Jo pregunto... Segurament, perdona, Dolors, segurament també aquí l'important seria, no?, que al llarg de la seva infantesa, abans d'arribar a l'adolescència, no?, haver fet aquest treball ja de comunicació, de reflexió, d'escoltar, de valorar diferents criteris o diferents opinions, no?, perquè potser quan arribem a l'adolescència, aquest nen o aquesta nena o aquest noi o noia ja sàpigui escoltar, no?, els seus pares...
Sí, molt d'acord. Tota la feina que haguem pogut fer abans, fem-la abans, com més aviat millor. Han de poder identificar-se amb una família que pensa unes coses d'una determinada manera, perquè d'aquesta manera, generant consciència de pertànyer a una família, també estem generant una lleialtat en aquestes maneres de pensar i de comportar-se. Per tant, donem a conèixer quins són els nostres valors, per què tenim aquests valors, quina és la nostra manera de fer... Això és important fer-ho des de petits.
I una de les circumstàncies o situacions en què es poden trobar en conflicte dins de la família és, sobretot amb els adolescents, tot el tema de l'ordre, de la neteja, de l'estudi, les hores de sortir, les hores d'arribar a casa. Quines estratègies poden adoptar per minimitzar aquests conflictes?
Bé, són conflictes molt diferents els que em planteges i, per tant, no hi ha estratègies comunes per tots. Una cosa és pactar l'hora d'arribar a casa i una altra cosa és aconseguir que tinguin l'habitació endreçada, per dir només dos dels temes que em planteges. No? L'hora d'arribar a casa, doncs jo el que aconsello és, a les primeres edats, 11, 12 anys, 13, comencen a sortir, doncs que tornin com més d'hora millor, però bàsicament per tenir marge després, per anar ampliant el marge de possibilitats i perquè cada vegada puguin tornar una miqueta més tard. I després aplicar una política que és, ara de moment has de tornar a les 11. D'aquí un any podràs tornar a les 12 si ets puntual cada vegada a les 11. O d'aquí diu d'aquí un any, diu d'aquí a 6 mesos. És a dir, fixar un horari, fixar un termini, un moment a partir del qual aquest horari s'ampliarà, però posar com a condició perquè s'ampliï que es compleixi amb puntualitat aquest pacte. Si tu em demostres que tornes a les 11 durant 6 mesos, d'aquí 6 mesos tornaràs a les 11:45 o tornaràs a les 12. Però en tot cas, tot això supeditat al compliment. Aquest podria ser un pacte possible. Ja veieu, a l'adolescència, a diferència de la infantesa, hi ha d'haver pactes. Hi ha d'haver pactes perquè els adolescents sentin que tenen un marge de decisió. També podem dir, avui és un dia excepcional perquè és festa major i clar, perquè doncs, hi ha la nit jove. Molt bé, doncs tu a quina hora penses que has de tornar? Val? I llavors si el nostre fill que té 15 anys ens diu jo penso que haig de tornar a les 4, posem per cas, encara que ens pugui semblar una barbaritat, potser li podem dir avui tornaràs a les 4 si em telefones, doncs jo què sé, a les 12 i a les 2. I em tranquil·litzes, perquè jo el que necessito és estar tranquil per poder esperar fins a les 4 sense patir massa. És a dir, posar unes condicions per fer una excepció. Si el que ens passa és que nosaltres necessitem estar tranquils, li hem de dir al nostre fill com pot aconseguir que nosaltres estiguem tranquils. I d'aquesta manera aconseguirà el nostre vistiplau, el nostre permís. Per tant, és una qüestió de pactes, de compromisos i de sempre procurar que ells s'acostumin a complir, a tenir paraula, i que, per tant, nosaltres puguem estar tranquils perquè sabem que allò que hem quedat ho faran.
Clar.
I llavors, tenint en compte aquest, bueno, aquest estira i arronsa de pactes, suposo que també la idea aquesta de que ells sentin que estan escollint una mica també el seu camí, no? Aquesta llibertat, aquest sentir-se lliures, que en aquesta edat suposo que és una mica el que toca, no? I jo deia, què és educar amb la llibertat, amb una llibertat responsable?
Educar amb una llibertat responsable és deixar-los triar i deixar-los que visquin les conseqüències d'allò que trien. Posaré un exemple. Imagina't que l'adolescent ha d'anar a la piscina i té moltes ganes d'anar a la piscina. I la piscina queda lluny. Tu t'has compromès a acompanyar-lo a la piscina, però li dius, mira, s'ha de fer aquesta feina a casa. M'ajudes o ho faig jo? Si tu m'ajudes, acabaré abans i et podré portar a la piscina a l'hora que vols anar. Si no m'ajudes, com que ho hauré de fer sol, potser no et podré portar a la piscina. L'adolescent pot triar si t'ajuda o no t'ajuda. No cal enfadar-se, no cal obligar-lo. Però si no t'ajuda, quan sigui l'hora de portar-lo a la piscina, tu tens el dret i el deure, si el que vols és educar-lo en una llibertat responsable, de dir-li, mira, la feina l'he hagut de fer jo sola. Per tant, ara no t'hi puc portar a la piscina perquè tinc altres coses a fer que hauria pogut fer abans si m'haguessis ajudat a fer la feina. Per tant, hi vas a peu. Ell ha triat, però el fet d'haver triat comporta una conseqüència lògica que ell ha d'assumir, és la responsabilitat. Una persona responsable és algú que tria i després respon a les conseqüències del que tria. Per tant, els hem d'ajudar a pensar en les conseqüències d'allò que poden triar i deixar que les visquin. Moltes vegades els pares cometem l'error de facilitar en excés les coses als nostres fills. Facilitar en excés per tal que no hagin de patir les conseqüències desagradables d'algunes decisions que prenen. No ho sé, hi ha famílies que els costa molt, per exemple, que un adolescent es llevi al matí per anar a l'institut i l'han de cridar 13 vegades. És molt més efectiu dir jo et cridaré una vegada. Si perds l'autobús, ja hi aniràs a peu.
Sí, sí.
Per tant, deixar que visqui les conseqüències de la decisió que prenguin. Fer-los responsables una mica, ja no dic del seu destí en termes finals, no? Evidentment que els hem d'acompanyar cap a un destí el més favorable possible, però sí d'aquests petits destins a curt termini que els poden suposar petits problemes segons el que vagin decidint a cada pas. Això els ho hem de deixar viure sense sobreprotegir-los massa.
I el problema és que una mica es cau amb això, no? Perquè ho passes malament si has d'optar aquesta postura, però no els hi fas cap bé si no l'adoptes,
no?
De ser més rígids amb aquest aspecte.
De ser una miqueta més durs, això és veritat. Estic molt d'acord que ens costa més a nosaltres perquè els hem de sentir protestar, perquè els veiem disgustats o enfadats.
Sí.
I com que ens costa més, també tendim a facilitar-nos, no només a facilitar-los, sinó a facilitar-nos les coses. Vinga, va, per no passar la mala estona, per no discutir. Saps què? Ja t'ho arreglo.
Sí, és així.
Això és molt natural i jo he estat mare de dos adolescents i jo també he fet aquestes coses perquè de vegades, escolta'm, no tenim prou energia per discutir o bé per sostenir una decisió que hem pres sense discutir, no? I, per tant, acabem cedint. I això a la llarga els fa més irresponsables, els fa persones que es pensen que els pares estan al seu servei per anar facilitant tots els seus passos. I és llàstima perquè es tornen més dependents i menys espavilats, en una paraula.
Sí, sí, no els hi fem cap favor, no. I què podem fer quan un adolescent es tanca en banda, no es vol comunicar amb els adults i veus que s'ho està passant malament? Perquè, clar, estan passant una etapa que els preocupa, que no se senten prou bé amb ells mateixos, i veus que estan tancats, que no els pots ajudar. Què podem fer?
No ser gaire pesats, i sinó seure al seu costat, més que no pas al seu davant, i ho dic literalment, seure al seu costat és millor que no pas seure al seu davant, i dir, jo sóc aquí pel que necessitis. Jo sóc aquí per si vols parlar. I si no vols parlar, també sóc aquí. Et puc fer una abraçada? I fer-los aquesta abraçada. I ja està. Ja parlaran quan vulguin, perquè ja els hem deixat clar que els escoltarem sense jutjar-los.
Sí, sí. No, això és cert, A vegades val més una actitud que no pas mil paraules.
Exacte.
I la qüestió aquesta de l'efecte, no? que els apropa més als pares o a la persona que tenen com a educador. Doncs, sí. No sé, vols afegir alguna cosa més, Alba?
Bé, per dir-ho una mica més en positiu, no? L'adolescència també té aspectes bonics.
Sí,
i tant. Perquè de sobte podem parlar de coses amb ells que abans no en podíem parlar, i veiem com van obrint-se un món que nosaltres no és el món que els hem proposat, però és un món que estan explorant, i veure amb quins ulls se'l miren. Això també és bonic, hi ha coses maques, i és important que pensem que és l'última etapa que passaran a prop nostre, si tot va bé.
I tant.
De manera que, home, hi ha moments que ens hem de relaxar una miqueta, pensar que la feina de debò ja l'hem fet, que és la de sembrar en ells les llavors d'una determinada manera de ser i de fer, que la vam sembrar quan érem petits, que a l'adolescència no es veu, però que es tornarà a veure més endavant, es veurà quan siguin més grans, i que aquesta última etapa, ja que és l'última, està bé que en tinguin bons records de l'experiència de viure a casa amb els seus pares. Per tant, també hem de mirar de generar aquests bons records, més enllà dels mals rotllos que tenim tot sovint amb ells, perquè costen d'evitar. Això m'agradaria afegir-ho per donar una visió també una mica més positiva de l'adolescència. Ells han canviat, ja no són els nens que eren. Nosaltres hem de canviar la manera de fer de pares, perquè si pretenem fer de pares tal com ho hem fet fins ara, clar, ens trobarem amb desajustos. Si canvien els uns, han de canviar els altres. Això no significa deixar de fer prevaldre els nostres criteris en determinades coses, sobretot en l'organització domèstica, etc. Però vol dir obrir-nos una mica més a la possibilitat que ells pensin diferent de nosaltres, i respectar això, perquè respectar això, a més de tranquil·litzar les relacions, serà més efectiu de cara a influir en les seves idees que no pas contraposar-nos de forma agressiva a la seva manera de veure el món.
Sí,
simplement
sí.
Això.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Alba. De veritat, que t'agraïm molt que vulguis col·laborar en aquest programa, que ja no és la primera vegada.
Sempre un plaer. I
de donar-nos tota aquesta informació, tots aquests consells, que en aquesta etapa de l'adolescència, que és prou complicada, malgrat doncs, totes aquestes coses positives que tu has comentat, penso que val la pena, no?, que tinguem en compte tots aquests consells que ens has donat i que ens ajudaran, no?, a afrontar aquesta etapa amb els nostres joves. Moltes gràcies,
fet,
Alba.
Aquí estem per ajudar els pares, sempre que faci falta.
Això. Molt bé.
Moltes gràcies pel programa.
Gràcies.
Fins aquí el primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, Us desitgem un bon cap de setmana i un bon començament de curs. Boom, 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 boom.